Al matí, amb Raquel García. El cub blanc.
Com cada dilluns, ara és el moment d'obrir la nostra galeria d'art particular apta per a tots els públics, el Cub Blanc, i per això ens acompanya, com cada setmana, el nostre artista i dinamitzador de l'Acadèmia de Belles Arts, en Gerard Torres Sant Martí. Molt bon dia, Gerard.
Molt bon dia.
I per anar donant pistes sobre el nostre pròxim convidat, direm d'ell, primer de tot, que va néixer l'any 1985 i també que és graduat a l'Escola Massana en Arts i Disseny. Les seves especialitats són l'escultura, la fotografia i la joieria, i la seva obra es basa principalment en agafar objectes antics i intentar donar-los una altra utilitat o sentit. I per saber més d'ell i també aprofundir en la seva obra, saludem en Carles Piera. Bon dia, Carles.
Hola,
i benvingut
bon
de
dia.
Nou. Com estàs?
Molt bé.
Doncs estem impactats, com sempre, amb les teves imatges, no? que veiem de les teves obres, que ara compartirem a través de les xarxes, amb aquells cranis d'animals, amb aquells caps de bèstia, en cossos humans. Sempre vols, no?, impactar en l'espectador, suposo.
Sí, tampoc és un efecte buscat. Més aviat ja és una cosa que em sorgeix així, ja pel propi missatge que té l'obra. Ja en si mateixa és impactant i surt així.
Sí, més és important que l'art t'interpel·li, no? Tant per bé com per malament. Lo que no seria bo és que et deixés indiferent. Uh-huh. Llavors, quan un artista treu un resultat de si, doncs té alguna cosa a dir.
I quina és la reacció del públic, no?, a aquesta interpel·lació? O sigui, trobes que a vegades doncs, provoques fins i tot rebuig o gent que no sé, doncs... que s'espanta o...
Sí, és curiós que sí, que hi ha gent que s'espanta, però tampoc és una majoria, eh? Uh-huh. El que és molt curiós és que jo he fet alguna exposició en la que hi han anat alguns nens i als nens no els hi ha fet por l'obra. Als nens els hi ha agradat i han vist més el punt màgic i aquest punt de no tan morbós que pot arribar a veure una persona adulta i m'agrada molt, sí.
Perquè tenen una mirada molt més innocent, no?
Sí, exacte.
Suposo que però et preguntaran si són cranis reals o si els construeixes tu d'alguna manera, no?
Bueno, en aquesta exposició tots els cranis són reals i de fet són molt importants que siguin reals perquè trobarem 6 cranis de vaca que han estat intervinguts amb materials metàl·lics, ferrosos i materials conductors de l'electricitat per un motiu molt important. Aquestes vaques, que en l'exposició n'hi ha 6 perquè una no està, proveeixen d'un accident que va haver-hi a l'Alt Empordà, que amb un llampec van morir totes. D'aquest accident, la meva mare treballava a l'Ajuntament de Colera, de l'Alt Empordà, em va fer saber d'aquest accident i com que estaven en un lloc que no estava molt accessible, jo vaig esperar i vaig anar a recollir-les mig any més tard. Les vaig netejar i les vaig tractar mica en mica, però com fent un exercici, un collage, un exercici, diguéssim, més inclús d'experimentació. Però d'allà va néixer la idea d'aquesta nova religió. Va néixer la idea del Tamed Gods, que és el títol de l'obra, de l'exposició, i de tota la sèrie d'obres que estic fent últimament. Uh-huh. Van néixer, diguéssim, la idolatria als animals de ramaderia. Que neix, bueno, que la idea ja la portava pel cap, però sobretot va aparèixer amb aquest accident.
Un dels cranis està pintat amb sang teva.
Un dels cranis, sí, exacte. Cada crani té un material conductor, però en aquest cas, la sang també condueix l'electricitat, però en aquest cas va ser un tipus d'experimentació que estic fent amb pintures i bases de pintura que són transparents i són per cotxes i d'intentar buscar el color de la sang de les persones, que això és una cosa que estava fent a part de la meva obra i ho vaig aprofitar i a una d'aquestes calaveres la vaig pintar amb la meva sang amb aerògraf, o sigui, no és una tècnica pintada amb pinzell com s'havia fet fins ara, sinó que jo he estat experimentant i buscant. Això no té res a veure amb l'exposició, de fet és una cosa que estic fent per més endavant. Estic buscant maneres de que la sang sigui estable i es pugui pintar amb aerògraf, o sigui, com si fos Això és una altra cosa, sí.
Sí, que a partir d'aquest treball ja et surten, no, altres idees per futures exposicions. Però en aquest cas concret, quin és el missatge? Quina és la intencionalitat? Què és el que vols transmetre, no?
Sí, jo el que vull transmetre és, bueno, és una cosa amb la que em moc des de que era petit i que no he perdut, que és la imaginació, la màgia, i sobretot criticar coses amb maneres com el joc. O sigui, aquí el tema és que Tamed Gods és una religió fictícia, una religió que jo m'invento, i una religió que pretén dignificar els animals de ramaderia com si fossin ells déus que s'han dividit i ens alimenten, ens vesteixen i ens, ells permeten que nosaltres ens alimentem i ens vestim a través d'ells. O sigui, és una burla, perquè els animals, si poguessin escollir, està claríssim que no farien això. Però si ens inventem, com s'ha inventat sempre i com totes les religions serveixen per donar resposta a preguntes o a pors, o donar-nos excuses a nosaltres per fer coses mal fetes, doncs em va molt bé inventar-me aquesta religió.
Això em recorda, hi ha un filòsof i sociòleg, el Francesc Torralba, que explica que en la societat actual ja no estem transitant en allò que deia Bauman de lo líquid, sinó és en lo gasós, no? Llavors, tot és molt efímer, i per tant la societat contemporània avui en dia ja necessita déus d'usar i tirar, no? Déus que satisfacin el plaer immediat i, pues, en definitiva, utilitzar-los. Sí, sí. I llavors això em recorda, no? aquesta analogia que tu fas de les peces que al·ludeixen als animals com algo que us sacralitzem avui en dia.
Exacte. I la gràcia, això em dona una excusa per jugar moltíssim a nivell escultòric i per la temàtica, o sigui, desenvolupar i, per exemple, considerar els mataderos com un lloc de culte, però, clar, és tot el contrari, de fet. O sigui, tot és superirònic, perquè tot el que estem venerant és el que no hauríem d'estar venerant en aquesta religió.
I que, en tot cas, si veneréssim, no ens menjaríem.
Exacte. És com si, va, ens inventem una excusa. Els animals proveeixen d'un déu que es divideix en 10 milions d'ovelles cada dia que ens les dona per nosaltres perquè visquem, perquè som incapaços de viure sense això. O sigui, és una burla a nosaltres mateixos.
També hi ha implícit, diguem, potser la crítica al concepte aquest de l'abundància que avui en dia viu la nostra societat, en què els humans volem més del que necessitem, i això, pues, no només perjudica els animals, sinó una de les coses que jo no sabia, que em vaig assabentar no fa massa, és que la indústria càrnica també genera contaminació. Per tant, és contraproduint el canvi climàtic.
Sí. És una de les premisses que tenen també els animalistes. Per cert, no sé si coneixes o has sentit a parlar de les vetlles, no? Les vigílies animalistes, de gent que va, doncs, als mataderos també, no? Els escorxadors la nit abans, doncs, per acomiadar-se. Sí. I per, doncs, a plorar i doncs això, donar, doncs, aquest comiat, no?, a aquests animals.
I aquest carinyo que mai han tingut, ni que sigui uns minuts.
Exacte, sí. Ni uns minuts, no?, per donar i acompanyar en aquests moments tan difícils. Hem de dir, però, que no només fas escultura, no?, que també treballes altres tipus d'art, no?, per exemple, també fas doncs, treballs més, doncs, a joieria, no?, i també, doncs, sempre, doncs, amb aquest punt de recuperar objectes antics, no?, que aboquen el pas del temps. Per què?
Sí, jo... per això hi ha cranis i en la obra actual. Vull dir, jo el que sempre he valorat molt, molt, és l'objecte real com a transmissor real. O sigui, en l'escultura, l'escultura és una interpretació, està molt bé i pot explicar coses que no pot explicar un objecte real. Però quan tu tens davant una mescla d'objecte real amb una intencionalitat artística, tens quelcom més encara. O sigui, tens la realitat i tens la nova interpretació mesclades. L'escultura, per mi, no es limita només a fer un fictici carregat de sentiment i carregat de tècnica. És molt important això, i això és necessari, però a mi m'encanta quan l'escultura a sobre aporta un trosset de món, un trosset de realitat que quedarà conservat en l'escultura pels anys, no?
Moltes algunes de les peces de l'exposició hi han maletins, també. Sí. No, que és el maletí, és aquest objecte també que nostàlgic.
I sí, i el maletí en aquest cas és l'objecte del tràfic, és l'objecte, hi ha moltes... Utilitzo molt la textura feta amb monedes d'un cèntim, com si fossin... també sí. Perles o textures, perquè són simbologies al final.
Bueno, la peça aquesta que hi ha del maletí, que està, hi ha un porquet a sobre de la muntanya de cèntims, també és molt simbòlic, no? El fet del tràfic i el comerç que hi ha a partir de la indústria càrnica.
Sí. I el tema del porquet, a més, que m'agrada molt a mi la poesia visual, també ens aboca el porquet petit a una guardiola. Vull dir que al final són tot inputs que el que fan és que també l'espectador disfruti com si no només està en una escultura, sinó que està davant potser com una mini obra teatral que s'ha d'interpretar, com unes incògnites que pot juntar de diferents maneres. El missatge de base serà el mateix, però sí que la interpretació pot tenir molts matisos segons com la miris.
Uh-huh. Una de les peces poètiques que també hi ha a l'exposició és aquesta bombeta amb una espina de peix a dins.
Sí, aquesta bombeta és una obra de fet que ve abans de les vaques i no la vaig fer, no havia nascut Tamed Gods, però sí que havia nascut aquesta melancolia de... és una espina de sardina, tal qual, és l'espina desossada i conservada dintre d'una bombeta muntada amb uns escuradents com si fos un barc d'aquests de dintre de les ampolles. I
és un peix gros també.
Sí.
Oi? Quin peix és? Perquè, sí.
És una sardina.
Ah, sardina,
és sardina.
Sardina.
I era una mica... venia de les obres anteriors, que totes anaven amb bombetes. I aquí ja naixia la voluntat aquesta de menjar-me un animal i conservar-ne algo per bueno, també una mica trist, per no sentir-me malament, no? Però també com per dignificar-lo, la seva vida, a part de donar-me a mi l'alimentació, doncs mira, s'ha convertit en una obra d'art que ara està exposada aquí, i això fa anys d'aquesta peça.
Mm-hmm. Clar, tota aquesta recerca, no? Tota aquesta evolució que has anat fent, has aconseguit molts premis, no? També amb tot aquest descobriment i amb aquest treball, no?
Sí, la veritat que estic molt, molt, molt satisfet, i tampoc mai hagués imaginat que deixant fluir jo les meves...
Portaria aquí.
Sí, que hi hauria feedback, i a més a nivell de concursos, o sigui que...
Una cosa és el públic, no?, la resposta, sí. I una altra cosa és la crítica, que a vegades doncs, no sempre doncs, tenen el mateix sentit, no?
Sí, perquè a més, i bueno, ja ho veureu, són peces que no són comercials. O sigui, la majoria de peces és molt estrany que tinguin un ampli comerç que no sigui a l'estrictament cultural i punt, perquè no és una peça decorativa, és una peça amb punts estridents, uh-huh. I és una peça que no és pel gran públic tampoc a nivell d'usuari de decoració, o sigui, no pretén ser mai una peça de decoració i mai la faig amb aquesta intenció.
Uh-huh. Però sempre els hi dones un punt màgic, no? Un punt oníric. Sí. Com ho aconsegueixes? O sigui, també m'agradaria que ens expliquessis com és el teu procés de creació, d'elaboració, no? Perquè t'imagino allà tancat en el teu estudi.
Sí. Bueno, el punt oníric prové també de tota la vida, o sigui, el meu taller és una caixa d'andròmines i és un...
Una caixa de Pandora,
Sí, és un lloc que és molt, molt poètic en si, sembla un decorat d'una pel·lícula o un decorat... I sempre ho he fet així, a mi m'agrada molt rodejar-me del barroc, del carregat i sobretot d'objectes que recordin el passat, que això ja dona un íric a qualsevol element que li posis, i colors apagats, colors que recorden a la mort, com per exemple a l'òxid, són coses que estan passades, són coses que t'aboquen a una melancolia sempre en el material. Bueno, és una mescla i és un joc. Jo quan treballo una peça sí que busco que sigui màgica o que tingui un punt de que no està clar la cosa que estàs veient.
A mi, per exemple, em va impactar molt quan vas venir l'última vegada que hi ha creu, no?, que vas fer feta doncs, amb potes de galls i gallines, sí. No?, de pollastres.
Sí. Sí, és una pena que no la tinguem a l'exposició,
sí.
Perquè és amb la que va guanyar el primer Exècit.
Sí.
Em vas dir que estava a Girona.
Sí, aquesta està a Girona i, bueno... La recuperaré aviat i si torno a fer una exposició segur que aquí a Sabadell segur que vindrà. Va ser tot una mica així, però aquesta peça és una peça que marca també un punt, perquè és com la negació de la creu la creu que tots coneixem de la religió catòlica, o sigui, és una mica una creu feta amb potes de pollastre.
Clar, a més les potes de pollastre són com amulets, no? Per exemple, sí. Per la gitana...
Sí, i és una, les potes de pollastre també simbolitzen, conjuntament amb un cap de serp, simbolitzen protecció per una casa, i això és bruixeria, o sigui, això és paganisme pur.
Ja l'ho he dit al principi, que també és un artista molt provocador. Ara arribes o has arribat també doncs, a Emergent amb una exposició amb la que vols doncs, fer doncs, evidència aquesta referència al maltracte animal. M'agradaria que expliquessis per què, vas triar doncs, aquest tema.
Sí, aquest tema és molt curiós i està molt bé que m'ho preguntis, perquè això és un dilema que tinc jo. O sigui, jo sóc una persona que no sóc vegetariana i ho intento i no ho aconsegueixo, perquè és que...
Jo tampoc puc.
Exacte. Llavors, això neix d'uns dilemes ja personals. Clar, tots els temes, els artistes, al final venen de preguntes o de neguits que tenen ells de amagats, temes que s'han de tractar a nivell quasi psicològic. Llavors, el tema de la carn, o sigui, sóc un amant dels animals i quan menjo carn em sap greu. El que passa és que ho intento, però sóc incapaç. Jo dintre meu neix un esperit maligne i carnívor en ocasions i clar, em sento malament i alhora ho intento. Llavors, neixen aquests temes, aquestes preguntes que intento donar-me resposta a mi mateix i alhora intento pues, això, compartir-ho, no?
Bueno, de fet, jo penso que o sigui, l'abús càrnic, l'abús que es pot fer del menjar de la carn, en certa manera pot degradar el mateix producte i per tant perjudicar el petit comerciant. Sí. No? El petit ramader pues, que està cuidant el seu producte i llavors ven pues, el que té ell. No? Sí. Llavors, clar, si, jo penso que si es fa un abús general, què passa? Que surten negocis on volen cobrir aquesta demanda d'animals, llavors és aquí quan resulta que les bèsties pues, pateixen més. Exacte. Perquè necessiten un ritme frenètic de producció.
Sí, jo és cert, o sigui, jo no menjo carn a nivell de supermercat. Jo sempre he anat a la carnisseria i encara amb raons de més ho faig ara. Menjo la carn justa i intento saber una mica d'on ve. Uh-huh. Són dilemes de cada un i suposo que a la llarga arribaré a aconseguir aquesta fita després de tractar tan amant.
Home, després de tractar, no?, de com ho fas a través de l'obra, segur que algun impacte també com a consumidor, no?,
I tant.
Més conscient i més responsable. Clar, i ara en què estàs treballant?
Bueno, estic seguint amb aquesta obra i paral·lelament, bueno, a nivell d'obres, jo estic treballant pues, Tamed Gods és una cosa que portaré i evolucionarà. He fet un curtmetratge sobre Tamed Gods també, que estarà pròximament estarà pues, públic, o de moment estem presentant amb un director que es diu Andrés Bartos de cine, ho hem fet els dos, ho he produït jo, ho estem presentant a festivals i quan ja veiem si surt en algun festival o no, llavors ho posarem una mica en públic a la meva web on sigui. Paral·lelament estic treballant el tema de les pintures, diguéssim, el color de l'artista, buscar el color de l'artista i el color, bueno, aquest era un possible dels títols, és una cosa que medito a vegades.
I quin és el teu color? Quins són els teus colors? Bueno, encara estàs en aquesta recerca, no?
Pensa
que difícil triar-ne, eh?
Pensa que el color de la sang depèn del que menges. O sigui, canvia a nivell, yeah, a nivell de fotosensibilitat. Vull dir que s'ha de mirar, s'ha de calcular amb màquines. Vull dir, però la teva sang és impossible que sigui exactament del mateix color que la meva. I això és una cosa que estava valorant en el meu cap a nivell creatiu.
Doncs aquí tens un bon tema, per aprofundir, per tractar, o sigui que Gerard el tornaràs a portar, no?
Pues sí, pues sí,
tant. No? I no, que ens expliqui com va la recerca i evolució.
I de fet estic pensant als colors realment que comprem a les botigues, el color com a tal, o sigui, no es pot crear, l'hem d'extreure de la naturalesa.
Sempre.
Llavors,
sí.
Per exemple, les tintes de bolígraf i això, pues, és tinta, pot ser de calamar o d'un altre... pot ser de pigment negre, no? Però
sí
que és veritat que els vermells que et pugui donar la sang no te'ls dona cap altre més element, no?
Exacte.
No sé que sigui algun pigment així hindú, no? Que hi ha un altre vermell.
És la sang, que és un material que no es pot crear, que és únic.
És únic i cadascú el fabrica. A més, és de producció ja personal,
això sí que
diguéssim.
És exclusiu, eh?
Sí, sí. I a part que la sang dona la vida i la sang et dona la força per crear. O sigui, és tot un bucle, no? A nivell temàtic.
Per aquells que et busquin, fins quan podem veure l'exposició?
Fins al 9 de març, obrim de dimarts a dissabtes, de 5:30 a 8:30 de la tarda.
Doncs moltíssimes gràcies, Carles.
A vosaltres.
I fins la propera. I a tu també, Gerard, com sempre, un plaer.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.